Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras.
Bona tarda, contrabandistes. Una setmana més a l'Assemblea de Majaras aquí. Per totes vosaltres.
Assamblea de majaras. Assemblea de Majaras.
Benvinguts, benvingudes de nou a aquest El Magocine, que tota suegra, que ria com a yerno. Avui, 12 d'octubre, diumenge, dia de la raça.
Assemblea de Majaras.
Ei. Doncs això, bona tarda, contrabandistes. L'Assemblea de Majaras comença com cada diumenge de 7 a 9. Ui, perdoneu, circumstàncies excepcionals avui de 6 a 8 en directe.
De 6 a 7 a 9, o menys.
Avui que és dia de la raza, en directo, 12 d'octubre. I bé, doncs la repetició sí que serà de 7 a 9 igual, no?
Exacte.
I si baixeu pel podcast ja sabeu que és l'hora que us doni la gana. Que els podcasts els teniu a
majaras.contrabanda.org. Doncs això, avui l'Assemblea Majaras, programa veterano d'aquesta emissora. Comencem excepcionalment una mica abans i també, pues, excepcionalment o no, tenim invitats i invitades. Avui ens comencem presentant el duo titular, Sora Manos Tijeras.
Sí, avui hem post assemblea perquè hem aprofitat que fèiem l'assemblea al matí i ens hem quedat ja directament aquí. Sí. Hem hagut de sortir a fer un vol, airejar-nos una mica, perquè les assemblees, ja sabeu, és algú que carrega l'ambient. I bé, doncs estem aquí, això. Les convidades d'avui ens han dit que si podien acceptar venir més d'hora i ens ha fet força il·lusió perquè
hem recogit el guant.
Plegarem abans.
És un servidor, Ernesto Chemajara, sudorós perquè estem, bueno, jo almenys estic patint una miqueta aquí l'estudi de contrabanda. I com dèiem, doncs, tenim dos invitats, invitades de l'associació de Pana, que com hem anat avançant i anunciant, avui els hem portat perquè ens expliquin el cas de la situació, el projecte que es vol fer a la Cala Montjoi i tota la campanya de denúncia i per aturar-ho que s'està fent des de diversos àmbits. I us tenim, a veure, presenteu-vos vosaltres mateixes.
Molt bé, doncs jo em dic Eva, soc biòloga i membre de Depana. I, bueno, gràcies per convidar-nos primer de tot.
Gràcies per acceptar.
I el meu nom és Raül Bastida i sóc ornitòleg i educador ambiental, treballo al Delta Llobregat i sóc membre de Depana.
Molt bé, doncs mira, a ells dos, de fet, ja els vam tenir, ara ho recordava, els vam entrevistar a les festes del Raval, on havíem fet emissió especial que fem cada any al carrer. Que per cert, festes del Raval, que entre altres coses, doncs, també a part de moltes coses que ens aporten, ens han donat, ara no ho podeu veure els oients, les invitades sí,
el trofeu,
aquest obsequi fantàstic que és un transistor fet amb fang per les alumnes del taller de fang que es fan aquestes festes populars
i que posen 90.0.
exacte,
és, no, bueno, sé per què,
suposo perquè... un homenatge a la història original de la ràdio. Doncs bueno, ells els vam tenir també per parlar una miqueta del tema de la Cala Montjoi allà com van fer aquesta emissió des del carrer, però sí que és el primer cop que s'estrenen aquí a l'estudi de contrabanda. I bé, doncs durant la primera part del programa estarem xerrant d'això, ens explicareu també què és això de Depana, que ara heu dit molt ràpid, i explicant una mica des dels orígens una mica aquest projecte. I després segurament xerrarem d'alguna coseta més al programa, com sempre farem una mica d'agenda, ficarem musiqueta, una mica l'habitual, no?
Sí, ja sabeu que a més els micròfons de Contrabanda FM estan oberts a tothom per qui vulgui participar directament a través del telèfon 933177366 i indirectament o a través d'altres canals telemàtics, no?
Tenim el correu assembleamajaras@gmail.com que segurament ara l'obrirem pel xat perquè si algú té vergonya de trucar doncs cada menys escrigui ja, i si no el Twitter assembleamajara. Doncs bueno, avui qui ens escolti en viu diumenge dia 12 i els hi vulgui preguntar a algú dels invitats que hem portat, doncs aquí té el telèfon 933177366. Què, comencem una miqueta de musiqueta?
Sí, avui posaràs Tecno Espanyolista.
Sí, no? Ja que ens hem creuat avui tot de banderes espanyoles espanyoles venint cap aquí en el centre, i és una data
que ens congratula molt.
Sí, exacte. Doncs, bueno, també dedicat pues, a la gent que igualment tots els 12 d'octubre s'obre a protestar contra la hispanitat i tot el que representa.
Viva de pana!
Exacte. Vinga, escoltarem una banda clàssica dels 80, una mica maldita, Flash Zero. Som Ray Espanya.
One moment, please.
Habla el presidente.
Estem a la senyal lliure de Contrabanda FM al 91.4 www.contrabanda.org, emissió online a tot el món. Disculpeu petits problemes tècnics que hem tingut aquest cap de setmana que han fet que l'emissió es parés durant, bueno, circumstancialment el cap de setmana, i aprofitem també per recordar-vos les emissores que ens radifonen.
Ei, ei, en el Levante Mediterráneo, ei, ei.
Exacte, no? Ja que estem posant una mica de bacalao, pues, recordem també les emissores de Llevant.
La Ruta Mahara.
Que entre continuïtat musical, bacalata i tecno, segurament punxen aquest programa i altres, com Ràdio Mestalera d'Ènia.
Ràdio Activa Alcoi i Activa la Vall, la Vall del Baida.
I Ràdio Malva a València.
València.
D'aquí, saludos.
Ja.
I recordar-vos que també ens podeu seguir això, contrabanda.org, i contactar l'emissora contrabandaradio@contrabanda.org. Bueno, Bueno, pues entrem al trapo, no?
Sí.
Tema d'entrevista ja que tenim aquí de ballar el Raül ansiosos, no?
Ballant per xerrar sincopadament.
Exacte. Ens hem vingut preparats, doncs, i us comentàvem que podíem començar des de l'inici, no? Que situéssiu, que expliquéssiu primer de tot que, quin projecte es vol fer la Cala Montjoi o fins i tot abans on està Cala Montjoi, que potser és un espai que molta gent no coneix, no? De la geografia catalana.
Bé, sí. Bueno, el projecte, per parlar una mica d'on ve, bueno, com sabeu, el cuiner Ferran Adrià, doncs, va ser el millor cuiner del món i, bueno, amb això no va tenir prou i va voler fer-se una mena de mausoleu personal al lloc on va crear el seu restaurant, el Bulli, a Cala Montjoi. Cala Montjoi, a la Vall de Montjoi, és un està dintre del parc natural del Cap de Creus, és una de les, bueno, de les zones més emblemàtiques del parc natural del Cap de Creus, i el projecte bàsicament consisteix en fer un museu i uns tallers d'innovació en cuina amb molta projecció internacional, diguem-ne, amb un espai, doncs, com he dit, de l'interès natural i molt, molt fràgil, molt, molt vulnerable, no? No sé si el company vol afegir alguna cosa més que...
No, simplement recordar que Cap de Creus és un espai natural que està protegit per la legislació catalana i des d'un punt de vista paisatgístic i geològic es podria nombrar com un dels espais naturals més singulars que tenim al nostre territori.
Clar, parc natural a nivell de protecció, què implica? O sigui, que en teoria què suposa que suposaria?
Parc natural és una figura de protecció que estaria, diguéssim, en un nivell intermig. Tindríem per sobre de tot el parc nacional, en el que pràcticament cap activitat humana està permesa, excepte el passeig i la contemplació de la natura.
I que de fet a Catalunya n'hi ha un, no?
I que també tenim parc nacional d'Aigües Tortes.
I n'hi ha pocs, en realitat, o no sé, corregeu-me perquè vosaltres sabeu més, perquè molts cops a vegades no, a les administracions locals no interessa per això que dius, no? Per la limitació que suposa.
Exacte, aquest és un dels limitants, perquè malgrat que el nostre país les darreres dècades ha patit una transformació del territori bastant, bastant gran, encara queden prous espais com que per molts d'aquests fossin parc nacional, però aquestes restriccions, hi ha interessos econòmics que pressionen perquè alguns espais naturals no siguin declarats parc nacional. I després per sota hi haurien d'altres figures de protecció del parc natural que permeten un ús bastant econòmic des del punt de vista humà, però que intenten ser compatibles amb la conservació de la natura. I el parc natural estaria, diguéssim, a mig camí. No és tan permissiu com les figures més bàsiques de protecció, ni tan restrictiu com el parc nacional. Però diguéssim que sí que, en principi, hi ha una sèrie d'activitats com podrien ser la urbanització, que en segons quins interès dins del parc natural, evidentment, estan totalment prohibides. En el cas concret del restaurant de Ferran Adrià, quan es va fer el restaurant, la figura de protecció natural del Cap de Creus no existia. Llavors, un cop es fan els límits del parc natural del Cap de Creus, es valora la situació i com que el restaurant ocupava una superfície molt petita, es permet que aquest restaurant es mantingui dintre dels límits del parc natural.
Però no construir nou.
Exacte. El problema ve quan arriba un projecte en el que pretenen ampliar la superfície d'aquest restaurant dins de la zona protegida.
Bueno, de fet, la normativa actual permet una ampliació d'un 20%, però clar, ara estem parlant d'un 5.000%. Clar, i és, diguem-ne, una altra magnitud, i a més només és clar, parlem de superfície edificable, això és de sostre, però clar, nosaltres estem parlant d'una superfície de 20.000 metres quadrats, perquè s'ha de tenir en compte també els aparcaments. Clar, això s'està parlant ara de 200.000 visitants a l'any, o sigui, això és una llau de gent molt important, i clar, cal bueno, adaptar
una infraestructura, les,
clar,
no?
Una sèrie d'infraestructures per encabir tota aquesta tots aquests visitants. A més, haurà de millorar la carretera, no sé si heu estat a Cala Montjoi, però bueno, això és gairebé és fins i tot difícil de trobar si vols,
bueno,
si vols anar-hi.
La xarxa de carreteres al Cap de Creus és diferent de la resta de la costa catalana, no? Precisament per aquesta protecció, no?
Ah.
I suposo que es canviaria. O sigui, tens el projecte, ja, de fet, el projecte és concret el que han fet ells. Ja es proposa un quin tipus de construccions hi hauria, quines infraestructures demanen.
Mm-hmm.
Sí, bueno, de fet, hi ha una part del projecte que és, és, en principi serà, o sigui, el que està descrit és el que serà pròpiament el museu i la zona aquesta, el taller, i el museu, per exemple, serà una zona de, com soterrada, en feixes, dels aparcaments no es parla, i òbviament dels accessos tampoc no es parla. O sigui, tot això, bueno, de fet la declaració d'impacte ambiental, doncs, això és bastant precària, en aquest aspecte.
De fet, des d'aquest punt de vista potser ens avancem una miqueta, però un dels accents que nosaltres posem en les al·legacions en contra d'aquesta ampliació és que l'impacte d'aquest projecte no només seria la pròpia construcció, la pròpia ampliació del restaurant, sinó que l'aspiració d'aquest projecte és a que vinguin milers de persones a visitar-ho. A dia d'avui aquesta cala rep un volum de visitants molt més petit. Llavors la pista de terra que porta, que arriba fins a aquesta cala, en aquest moment és suficient per absorbir aquest volum. Clar, si tu fas un projecte d'aquest estil, evidentment aquesta pista s'ha d'asfaltar, s'ha d'augmentar, s'ha d'incrementar, per tant ja seria un segon impacte, que seria la millora d'aquesta via, i després un impacte tampoc del que no es parla és del impacte que suposaria aquest augment exponencial dels habitants en una zona tan sensible.
Mm-hmm.
Que això també s'hauria de valorar, i l'estudi d'impacte ambiental gairebé passa per sobre sense tenir-ho en compte.
Perquè és quan van fer jo vaig veure la tele fa un parell de mesos, crec, una posada en escena, no? Quan van fer com una presentació amb una maqueta, no?, que feien allà a la cala, i s'explicava, però molt vagament, també, no?, el que ells arguien com a avantatges que podia tenir el projecte. O sigui, per entendre també per què hi ha algú defensant-ho i tirant-ho, que no només, entenem que no només és el restaurant o la fundació del Ferran Adrià, no? O sigui, què argumenten? Quina és una mica l'estratègia per vendre, ho dieu, a la comarca o a la gent d'allà?
Bueno, primer de tot es parla d'un lligam entre el cuiner i l'espai, no? Una cosa que no passa amb cap cuiner del món. O sigui, els cuiners viatgen amb el seu restaurant, o sigui, no hi ha de cap manera una necessitat de malmetre aquest espai, no?, per encabir aquest projecte. De fet, l'opció que nosaltres donem és, bueno, es pot continuar fent servir de restaurant, que això sí que està contemplat, no?, dintre de la normativa, però el museu es pot traslladar perfectament a Roses, on precisament tindria més beneficis per la població local, no?, i no autobusos de japonesos que passarien de llarg i anirien directament a la Cala Montjoi. O sigui que en aquest sentit no veiem aquest lligam. Per altra banda, se'ns parla, com sempre, d'un projecte molt sostenible, molt integrat amb el paisatge, on es faran servir plantes autòctones. O sigui, se'ns parla, se'ns està venent com una millora, no?, de l'espai. O sigui, cap actuació urbanística es pot considerar com una millora de l'espai. De fet,
com justifiquen que seria una millora?
Per exemple, que posarien caixes niu perquè ocells poguessin nidificar en aquest espai. Per exemple, aquesta és una de les brotxes verdes que li fiquen.
Vale.
O se'ns diu que tot el doncs, bueno, l'aigua es reciclaria, l'energia seria neta, doncs aquestes coses que es diuen, no?
També diuen que ell ven aquest projecte com un patrimoni social, perquè ell diu que seria la fundació passaria a ser patrimoni de la Generalitat.
Mm-hmm.
Que ell ja no seria propietari. Això, evidentment, però sí que des d'un punt de vista social podria semblar una millora. Però una d'altres dels apunts que nosaltres també, del retres una miqueta que fem en aquest projecte, és que per exemple el senyor Salvador Dalí tenia la seva font d'inspiració a Cadaqués, i no sé, li va acudir a fer el seu museu a Cadaqués. Se'l va portar a Figueres, no?
Mm-hmm.
Doncs aquest senyor sembla que diu que té un lligam molt fort amb aquest espai, i evidentment, com deia molt bé la companya, un espai natural mai difícilment pot millorar amb una actuació urbanística. L'altra cosa és que això ho volem vendre com una millora, però això és una fal·làcia total.
Bueno, que segurament, a més, si ho hagués, la proposta hagués vingut d'una altra banda, s'hagués mirat amb molt més recel, no? Que també suposo que aprofiten la figura d'algú teòricament, bueno, teòricament, que és evidentment famós i que suposa que és pioner i molt important al seu sector, mm-hmm, per colar-ho, no? Perquè una pregunta també, de fet el que hi ha actualment allà és el restaurant El Bulli, mm-hmm, i ell és el propietari, mm-hmm, o... Vale. I a part hi ha la Fundació El Bulli, que és la que promou,
sí, exacte,
diguem, sense ànim de lucre, aquest projecte.
Sí, el seu soci, el que han fet és crear aquesta fundació, El Bulli Foundation, per donar bueno, cabuda a aquest projecte.
També un altre greujant que nosaltres arguïm a l'hora d'oposar-nos a aquest projecte és que és el context. O sigui, després de, com comentava abans, de dècades de degradació ambiental en pro, entre cometes, del progrés de la nostra societat, el litoral català i de la península ibèrica està molt, molt deteriorat. I per tant queden reductes, molts pocs reductes, tan ben conservats com el Cap de Creus. Evidentment, encara que quedessin molts quilòmetres i molts espais ben conservats, nosaltres també ens oposaríem a que un projecte que pot anar en una zona urbana anés en un espai natural tan ben conservat, però hi ha un agreujant i és el context en el que vivim actualment i la tendència cap a la que anem és que,
i sobretot a la costa mediterrània,
especialment. Això és un fet, que és una realitat que s'hauria de valorar a l'hora de posar un projecte en un espai tan valuós des d'un punt de vista natural i tan escàs.
I una pregunta, a part de la protecció que suposa per natural, o sigui, la llei de costes no impediria també construir, o ja està previst que no, per la distància que hi hauria,
no,
podrien saltar-se, mm-hmm, la llei?
Necessiten esquivar també permís de costes. El que passa és que, bueno, imaginem que això ja ho tenen ben lligat. De fet, el projecte saltaria 10 normatives diferents, o sigui, mm, no és només el pla especial de protecció del Cap de Creus, sinó que són més de 10 normatives, entre elles dues normatives que venen d'Europa. És a dir, una de les coses que nosaltres estem dient és que la gent, per molt país que siguem, no podem estar per sobre d'una normativa que ve d'Europa. O sigui, no pot estar per sobre i legislar per sobre d'aquesta normativa europea. És a dir, que diguem que això té les màxim, pràcticament la major protecció que pot tenir un espai a casa nostra. O sigui, una de les coses que nosaltres diem és que, bueno, si construïm aquí, ja que ens quedarà, no? Que podrem defensar ja. Realment és, com diu el company a vegades, no? És un atac a la línia de flotació del nostre sistema de defensa ambiental. O sigui, si es toca això, difícilment podrem defensar algú.
I de fet la gent no té cap intenció de saltar de vulnerar aquesta llei. L'únic que farà una trampa i és fer una llei a mida per poder construir, ampliar el buit. I aquesta llei consisteix en el que anomenen un projecte d'interès nacional, vale? Europa, l'única salvaguarda que permet per no complir lleis ambientals i altres tipus de lleis és que si hi ha un projecte que és reconegut com d'interès nacional, per exemple, quan van fer l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. Aquesta ampliació de l'aeroport de Barcelona es va carregar una part dels espais naturals del Delta Llobregat. Per poder fer això, també aquests espais naturals del Delta Llobregat estaven protegits per normativa no només local i regional, sinó també a nivell europeu. Doncs van haver d'anar a Europa a demanar permís per poder fer. Llavors van arguir que l'ampliació del port de Barcelona, de l'aeroport de Barcelona, era imprescindible pel desenvolupament de la ciutat.
Una excepció, no?
Una excepció, una trampa. I llavors nosaltres el que diem és que nosaltres estàvem en contra també de l'ampliació de l'aeroport, però, bueno, podia tindre, des de cara a l'opinió pública, podia tindre una certa justificació. La gent ho podia veure com un benefici ampliar el port de Barcelona, podia suposar una ampliació, un increment del turisme, de l'activitat econòmica, però és que l'ampliació d'aquest restaurant es pot fer a qualsevol altre lloc que no sigui en aquest, i triomfarà igual. aquesta és una de les coses que nosaltres això arguïn, en el sentit de que aquest senyor se l'ha ficat entre ella i ella, que el seu projecte ha d'anar allà, i això ho venen com un benefici pel poble, i realment el que estan fent és perjudicar el poble, perquè estan malmetent un espai natural singular, molt singular, no? I benefici, gairebé únic,
que es pertany a tots
i que totes. Es pertany a tots.
Fins ara, clar, per com ho plantegeu, ho presenteu, és una iniciativa que almenys en l'origen és privada, no?
Sí, aquestes. Totalment. Sí.
Però que la Generalitat, com dius, pues, s'ha alineat a favor i evidentment l'està potenciant. Sí. I després l'administració local, que suposa que també ha algun paper de tenir, com el valoreu? Quina és la seva postura?
Bueno, de fet, la presentació que es va fer del projecte al Palau Robert aquí a Barcelona, un dels documents que hi havia era el permís d'obres de l'Ajuntament de Roses, perquè us feu una idea de
Roses, no? Sí.
Això, bueno, a nivell local doncs està molt beneït, naturalment, i a nivell nacional, òbviament la Generalitat és el mànager d'aquest projecte, realment. Llavors el que estem veient és una mica el que penso, no? El que està passant amb molts projectes, com ja sabeu, no? El Barcelona World s'ha fet el mateix, una llei a mida, també amb Eurovegas també es volia fer una llei a mida, és a dir, cada cop més doncs, projectes de, com deies, no? De tipus privat, doncs es volen veure com d'interès públic, no? I nosaltres el que diem és, com comentava el company, els espais naturals sí que són d'interès públic, i de fet aquest en concret, aquest espai Cala Montjoi, és paratge natural d'interès nacional, o sigui, això fa molt de temps que ho és, no? O sigui que això hauria de prevaldre, no? Per sobre dels interessos particulars d'una persona, no? Que al cap i a la fi és una persona, no?
I els impactes d'aquest projecte pràcticament a escala humana són irreversibles, i aquesta fundació doncs en un moment donat pot, en un futur pot deixar de tindre interès, en canvi l'espai natural mai deixarà de tindre interès. Per tant, si el que hem de buscar és l'interès general de la població de cara a llarg termini, està clar que l'aposta ha de ser per conservar els espais naturals, que per llei estan, com a mínim els que estan protegits.
Mm-hmm. Vale, abans de fer una pausa, que ens expliqueu també concrecions amb la campanya, o com es pot sumar o col·laborar la gent, a nivell de calendari o de què s'ha fet fins ara, o sigui, també podeu explicar una mica quina és la situació, perquè fins ara, o sigui, tot el projecte de moment no està aprovat, o sí que ja té un calendari, quina és,
bueno, el que s'ha fet, o sigui, les alarmes una mica van saltar quan ens van assabentar de que la Generalitat preparava aquesta llei a mida, i això s'ha presentat com un anteprojecte de llei, que normalment això mai no s'exposa a exposició pública, a informació pública, o sigui, no, la població no pot dir la seva, per entendre'ns, però com hi ha hagut aquesta pressió social, nosaltres ja portem uns mesos juntament amb la IAEDEN, que és l'entitat que treballa a nivell local, portem ja fent campanya uns quants mesos, ja hi ha cada cop més consciència a nivell social, i també com hi ha aquesta pressió per part d'Europa, òbviament, doncs s'han vist forçats a obrir l'anteprojecte de llei a exposició pública. Llavors hem pogut presentar al·legacions i dir la nostra. Això ha passat ara, el 15 de setembre, les hem pogut presentar totes les entitats, i hem d'esperar a tenir una resposta. Llavors, en principi, les nostres al·legacions s'han de tindre en compte per votar aquesta llei amb el Parlament. La data d'aquesta votació no la sabem. Ara nosaltres estem en un període de reunió amb els partits polítics, amb els representants polítics, per bueno, per explicar-los una mica les implicacions que té aquesta votació, no només de cara a conservar aquest espai, sinó també com a precedent molt greu del principi d'igualtat davant la llei, no? Que tenim tots els ciutadans i ciutadanes, o sigui, diguem-ne, aquesta persona podrà fer una cosa que no pot fer la resta de la ciutadania. Doncs això viola un principi bàsic de la Constitució, que és que tots tenim els mateixos drets. Llavors, nosaltres estem disposats a portar això davant del Constitucional. Per perquè ho entenem així, perquè ens sembla que jurídicament és molt greu i perquè sàpiguen el que estan votant. Llavors nosaltres ara mateix ens estem centrant en aquesta campanya més, més política, i a nivell social, bueno, si vols ho explicarem després, la campanya que hem fet a nivell de carrer també.
Però pel que dius, a nivell legal hi ha encara diverses passes i podríem dir cartutxos o...
Sí, per cremar, que... sí.
Vale, us sembla que fem una parada també per si, pel que sigui, algú vol preguntar alguna cosa o intervenir, i després seguim, així també deixem temps a, perquè déu-n'hi-do ja la informació que heu donat, i bueno, una petició vostra, no? Posarem, et sembla, musical, ja que hem parlat del Delta molt. Sí, no? I parlàvem del Delta Llobregat.
Encantats de riure, ara.
Sí. No, a més jo hi vaig estar per allà al Remolà, i també de tant en tant m'ha saltat moltes pors allà en el Delta, de pensar, no?, de també com es putineix aquest espai, que en aquest cas ens queda més proper a nosaltres, pues, bueno, per encara poder anar a fer en vacaciones en el Prat, escoltarem un grup clàssic d'aquí, els Decibelios, no?
Sí.
I això, qui vulgui intervenir i comentar la seva, pot trucar un telèfon
93 317 73 66.
Vamos.
Aquests eren els Decibelios, les vacaciones en el Prat.
I nosaltres nos vamos de vacaciones al Cap de Creus, no?
Hombre, pues a escoger, hasta ahora era... estava claro, però...
Sí, una caleta aquestes dels anuncis d'Estrella Damm, no? Ai, per hem dit una marca, perdó. Ai. Però no és cap dels que surten en aquests anuncis, no? Bueno, això esperem, no donem idees, no? Ojo.
No, jo una mica per introduir les noves parts del debat o així, que em fa pensar és aquest, no?, com realment el culte al personatge, no?, com el govern es posa en les mans dels genis, no?, que també se'ls magnifica, al final acaba sent gent que això, que té més ambició potser que res, no?, com se'ls vol permetre tot per la defensa aquesta de les marques, no?, perquè al final és una mica aquesta història, no?, de com potenciar la marca d'una regió a través només de personalitats concretes, no?, és dir, per aquí això, al final és Gaudí, no sé què, no sé quantos, i ja està, que realment és una mica el problema global, no?, que al final la instrumentalització del turisme passa per això, no?, com per crear per repercutir, lligar les coses més a persones concretes que la gent en teoria domina, i no, tampoc crec que sigui bastant, no?
Bueno, jo crec que en el cas dels megacuiners també potser hi ha com la idea o la visió que són innocuos, no? Que en el fons, no, també se'ls ha donat aquest gran poder mediàtic, o se'ls ha idolatrat també amb una tranquil·litat pensant de que, bueno, no sé què de dolent pot tenir un gran cuiner, vull dir, no estem donant veu a, jo sé, a, vull dir, altres personatges que facin altres sectors d'activitat, que sempre li puguis trobar alguna cosa, no? Que sembla que la cuina hagi de ser algú innocu. Però clar, si uno pensa, llegint també una web que vaig veure que també difonia, no, una mica la campanya contra el que es vol fer que la Montjoy, que feia una reflexió a nivell del tema de l'alta cuina, no? I que en el fons no és tan neutral, i sense la més lluny, en el cas del com és, de l'Adrià, el Ferran Adrià, el que has pogut dir és un cas molt extrem, però de fet ell ha padrinat locals a Barcelona, en aquest mateix barri, aquí el barri gòtic, no? que han contribuït en aquest model de tipus de, bueno, de canvi, de substitució d'antics comerços o d'antics bars, que en el seu cas a més se li afegeix un, com una aura de qualitat, no? De que no és lo mismo que venga aquí un wok o un paqui, sinó que a més és algo apadrinat per ell, però que al fi i al cap és una altra substitució, perquè acabi sent un lloc per guiris, però a sobre guiris adirenats, una mica, no, el que han apadrinat, o el que ens dona la sensació, no? I que sí que, no sé, pensant ara com explico això, a un li dona la sensació que potser almenys ara que també hi ha una postura més crítica enfront a moltes coses, sembla que si en vez de ser el Ferran Adrià i estar vinculat a la cuina hagués estat potser amb un altre tipus d'activitat, no sé si s'haguessin atrevit tant o no haguessin trobat tant aquest, penso, aquesta excusa que, i no sé, llegint aquesta, no us puc dir quina web era, però bueno, també feia això, una reflexió entorn al tema de l'alta cuina, que ara s'ha idolatrat, i que en el fons a nivell econòmic no és neutral, no? De que no tothom, quanta gent pot anar al Bulli, no? Ho apunta fins ara.
Sí.
I podran, bueno, no sé, suposo que la fundació ja la presentant d'una altra manera, no?
Mm-hmm. Bueno, de fet, com una mica deies, o sigui, res no és neutral i en aquesta vida, i bueno, realment nosaltres no ens volem ficar molt amb la seva figura, perquè clar, després tothom se tira a sobre, no? Però sí que, bueno, nosaltres només donaré un apunt, perquè nosaltres vam tenir una experiència molt dolenta. Nosaltres, Raül i jo, treballem molt al Delta Llobregat, i bueno, no sé si sabeu que durant l'època de que es pretenia fer el projecte d'Eurovegas, doncs Ferran Adrià es va oferir a fer un restaurant allà mateix. També igualment era un projecte amb un impacte ambiental brutal. Nosaltres sempre diem que possiblement hauria sigut un cop mortal per Delta Llobregat, el que ens queda el Delta Llobregat. Nosaltres tenim molt mal record d'aquest fet, i entenem per això que no es pot dir que sigui una persona, per molt rellevant que sigui en el seu camp, no pensem que sigui una persona amb un compromís ambiental o amb una sensibilitat ambiental. O sigui, podria ser, però pensem que no és el cas.
I no només ambiental, sinó en el cas del Delta Llobregat, el projecte d'Eurovegas implicava tot uns impactes socials de pol d'atracció, de màfies, de drogadició. O sigui, aquest senyor estava recolzant un projecte que no portava res de bo pel territori, malgrat que en aquell moment ens van intentar vendre que, evidentment, el projecte portaria milers de llocs de treball per intentar sortir d'aquesta crisi.
Clar, per això deia que en el cas d'Eurovegas, que clar, a més hi havia el component de, clar, però és que a sobre el que van a fer són casinos, no? Que a més hi ha una sèrie de lleis que en teoria també prohibeixen o regulen això. Clar, no, que sembla que en aquest cas, com a mínim, clar, l'argument de, bueno, però el tipus d'activitat és més innocua, o al contrari, no? Amb una vessant social.
Sí.
Però és el que dieu, no? Que també, vull dir, que en el fons, pues, no són personatges o iniciatives neutres, no? De fet, Ferran Adrià, i no només ell, no? Però sí que s'ha mostrat ja com una marca més, com el que
deia,
no? En el fons, quan s'ha ficat tota aquesta campanya del Barcelona Inspira, no? A nivell de Barcelona Marca, ja directament, era una de les coses que sortia, no?
Exacte.
I fins i tot es donava la paradoxa, i perdona que insisteixi en el cas de Ferran Adrià i Eurovegas, i és que aquest complex d'oci de casinos anava a sobre de l'última zona agrícola que ens queden als voltants de Barcelona, que produeix producte de proximitat i fresc a Barcelona. I llavors aquest senyor estava promovent un projecte que s'estava carregant una zona agrícola que estava portant producte fresc a la, no només a les persones, sinó als restaurants, a molts restaurants que hi ha a Barcelona. Per tant,
totalment contradictori.
En aquesta societat, malauradament, els mitjans de molts mitjans de comunicació enalteixen figures per les seves virtuts professionals, però sembla que això també li dona com una mena de paraigües d'ètica, que són persones que estan
per sobre dels
demés, i tothom tenim dret a tindre errades i a equivocar-nos, però aquesta persona està donant signes clars de tindre un ego molt enaltit i un poca consideració pels interessos de la població en general, pels reals interessos de la població en general.
De fet, les males llengües diuen que diguem-ne, la Generalitat estava una mica en deute amb el Ferran Adrià per com havia venut, no?, que el projecte d'Eurovegas havia de venir aquí, no a Madrid.
Favores prestados.
Sí, bueno, diuen això, no?, que això de el projecte de Calamonjoy és una mica un pagament, no? Mm-hmm. Per això, bueno, això diuen,
bueno, que no es pot demostrar, però bueno, no seria primeres.
I de fet, en referència, perdona, això que comentaves, jo crec que ningú s'esperava que precisament que la població estigués tan indignada amb aquest projecte, o sigui, realment, bueno, jo he estat molt ficada amb les xarxes socials i gairebé no he trobat ningú que ho defensés, o sigui, sí que és veritat que, per exemple, durant l'època d'Eurovegas sí que hi havia algú que deia no, això portarà llocs de treball i tal, però bueno, en aquest cas difícilment et trobes algú, fins i tot hi ha gent que diu, ostres, és que mira, me n'aprecio molt la teva figura, Ferran, però ostres, és que això, per què ho has de fer allà? O sigui, realment jo crec que no s'esperaven que hi hagués aquesta oposició tan important.
Vale, això és una pregunta, si a Roses i a la comarca hi ha també, bueno, mobilització, com a mínim la gent s'està posicionant, i pel que dieu en general és en contra, no?
Sí, realment a nivell local, excepte lo típic, empresaris, alcaldes i companyia, o sigui, la resta de la població és, en general, nosaltres el que hem trobat és això, no?, que la gent això no s'ho menja.
Home, això és clar, és un factor bastant clau, no?, i més, malauradament, si ho hem de mirar amb claus polítiques, en moments d'eleccions municipals en breu, bueno, que suposo que també és una cosa, sí, que suposo que també li deuen tenir la seva por, no? Si realment és una cosa que la gent ja no vol, i fins i tot, com tu deies, no?, per almenys com ho expliqueu vosaltres, a nivell econòmic tampoc sembla molt lògic, no? Mm-hmm. Sobretot vist des de Roses.
Mm-hmm. Exacte.
De fet, la darrera setmana va sortir una notícia en la que Ferran Adrià deia que estava disposat a tirar marxa enrere i proposar només el projecte inicial. És a dir, això avui no, aquesta tarda no ho hem comentat, però l'ampliació del BUI ha tingut diferents fases. Va haver una primera fase en la que només es pretenia ampliar un 20%, i després aquest projecte ha anat creixent fins al dia d'avui, en el que, com deia la Eva, es pretén ampliar un 5.000% de la superfície. Doncs dies enrere sortien declaracions de Ferran Adrià que deia que si no hi havia suport, consens social, que estava disposat a tirar el projecte enrere només el 20% d'ampliació del projecte del restaurant.
Però que igualment en considereu igualment una agressió, no? Més sí, petita, però que seguiria sent...
El que comentem és això, que en aquell espai natural el que toca és conservar la natura, i aquell projecte triomfarà exactament igual a la Cala Montjoi com a Roses, Figueres o en qualsevol altre emplaçament urbà on no malmeti el poc patrimoni litoral que ens queda.
Vale, per la gent que ens hagi escoltat fins ara, que bueno, jo crec que m'ha explicat, ja ha situat bastant el, diguem, el cas.
Sí, i més els que us poseu ara a escoltar-nos, perquè ara són les 7.
És veritat.
I avui hem d'avisar-vos que hem fet trampes i hem començat una mica abans, perquè ens ha vingut de gust.
Exacte.
Però que si voleu escoltar tot el programa el trobareu gravat un cop s'acabi aquest.
A majares.contenanda.org. Pues mira, per la gent, per exemple, això que s'incorporés ara, ara veia, mira, estic mirant la pantalla que està l'Edu, hi ha un especial de la directa, per exemple, que, bueno, especial no, en un número de la directa era el tema central, no, que suposo que també explica bastant això, i m'imagino que també vosaltres d'alguna altra manera també devíeu, bueno, almenys dir alguna cosa, no? O se us devia preguntar. I no sé si altre, bueno, altres a la xarxa o llocs on la gent pugui informar-se de, amb dades i informació de tot el que m'heu estat explicant ara.
Sí, bueno, nosaltres tenim a la nostra web, depana.org, podeu consultar, hi ha bastant informació de, que hem anat publicant, a la nostra revista també, que es diu L'Agro Negre, també tenim un, hem publicat un especial amb, amb bastant informació.
Bueno, la, i la campanya de Change encara està oberta per signar, no?
Sí, sí, sí.
Que és la, clar, sobretot l'eina que a nivell d'internet que ha utilitzat és això, una campanya de signatures, no?
Sí, bueno, de fet la, la, la campanya l'havia engegat una, bueno, una ciutadana, la Carola Sempere, i bueno, nosaltres hem, hem veure que, bueno, que el tema tenia molt, molt calat, la van contactar amb aquesta dona i amb Change, i bueno, ens van proposar a recolzar-la com a entitats, en aquest cas Laia Eden, i nosaltres de PAN havíem signat un manifest conjunt, i en aquest moment s'havien sumat unes 30 entitats, ara crec que ja anem per 40 de tot el territori, i bueno, van decidir, Change es va comprometre a promocionar aquesta campanya, i bueno, la veritat és que en cosa d'un mes van passar com de 2.000 a 75.000 signatures, que
ara, ara ho està mirant, hi ha 87.517 firmants.
Sí.
I el lema és el, bueno, el lema, el títol és Salvemos el Parque Natural Cap de Creus, no una llei a medida per a que edifiqui Ferran Adrià. Ja posarem també el link de, del Change.
De fet, malgrat que aquestes signatures evidentment no tenen la validesa d'una ILP, bueno, recordar que amb 50.000 signatures ja es podria fer una iniciativa legislativa popular.
I la possibilitat de que, clar, es portés això a consulta fins i tot municipal, clar, perquè l'altre dia hi hagi en el cas, per exemple, que ara es vol fer a Premià, després també, si ens dona temps, ho explicarem, però això en algun moment s'ha plantejat, o tant d'una banda com de l'altra, no sé què n'opineu vosaltres. O també és un...
Nosaltres que sapiguem, no, l'únic que s'ha fet ha sigut el mínim legal, diguem-ne, que ha sigut el sotmetre la, l'avantprojecte de llei a informació pública.
Uh-huh.
És l'única consulta que s'ha fet.
Vale, i ara que explicaves, deies que la web de Depana i que també és on podeu tenir informació, podries explicar també d'on veniu, no? Bueno, tant de Depana com deies l'altra entitat que diguem, ha impulsat tota aquesta campanya.
Sí, bueno, la, nosaltres ja el 2012, com comentava el company, ja el projecte amb un, la petita ampliació del, crec que en aquella època era un 50%, em sembla,
un 20%.
Es va amnistiar ambientalment per part del, del govern. Això vol dir que el govern va decidir que no calia fer una avaluació d'aquest projecte, una avaluació ambiental. Nosaltres ja vam presentar al·legacions, o sigui, ja portem bastant de temps, bueno, de pana, moltes vegades treballem molt a l'ombra, fent defensa ambiental, una cosa que no té molta visibilitat social, però que és, que és que s'ha de fer, no? Que és una mica defensar la legalitat, no? Que a vegades els propis, no, governants no respecten. I bueno, des de llavors nosaltres havíem fet seguiment, i enguany al març, em sembla, la IAEDEN, Salvem l'Empordà, que és l'entitat que treballa a nivell local, doncs va organitzar un debat a Figueres sobre el tema, al que fins i tot, bueno, va anar el soci del Ferran Adrià, l'arquitecte del projecte, bueno, va ser un debat bastant interessant. Nosaltres vam anar allà, vam participar i vam decidir, bueno, això ha de transcendir del nivell local, això ho hem de portar a Barcelona, no? I vam fer un debat aquí a Barcelona, també vam convidar a molta gent rellevant, advocats, arquitectes, biòlegs, bueno, i vam aconseguir bueno, que es comencés a parlar també, no, aquí, no, a la capital. I I bueno, a partir d'aquí jo crec que la sort que hem tingut ha sigut això, no? Que realment la gent s'ha volcat a nivell popular, la gent està molt indignada realment, no? És un tema com molt emocional, no? Perquè el Cap de Creus és, com deia el company també, no? És un espai molt, molt emblemàtic, és un espai únic a Catalunya, no? És irrepetible, no? Tant pel paisatge, no? És com bueno, molt, molt oníric, no? I jo crec que la gent s'ho ha fet molt seu i la gent està de veritat molt, trobo que la gent s'ho ha pres com d'una manera molt, molt emocional i nosaltres amb les nostres capacitats, que som una entitat que funcionem bàsicament amb voluntaris i bueno, arribem on podem, no?, amb els mitjans que tenim, doncs bueno, pensem que el tema ha tingut molta transcendència i la veritat ens hem sorprès nosaltres també, no?, de la resposta que hi ha hagut per part de la gent, no? I això també és molt important per nosaltres.
Bueno, també aprofitem una miqueta l'oportunitat que ens doneu aquesta tarda aquí els micròfons, recordar que Depana és una entitat conservacionista, les seves sigles signifiquen Defensa del Patrimoni Natural i és l'entitat conservacionista de Gana a Catalunya. L'any 74 es va constituir com a entitat conservacionista i des d'aleshores és una entitat que actua només a nivell de territori català i bueno, se n'han fet moltíssimes campanyes, no només evidentment la del Cap de Creus, del Tejo Bregat, sinó amb molts projectes que han intentat malmetre el territori.
I com definiríeu o com l'explicaríeu a algú que no sap què és conservacionista? No té res a veure amb ideologies polítiques, no?
Conservacionista? No ho sé, jo sempre quan vaig incorporar-me a aquest món conservacionista, conforme anava participant ho anava visquent com a algo que hauria de ser molt natural, perquè tot el progrés i totes les comoditats que tenim a la nostra societat actual venen de recursos naturals. Vivim en una societat en la que sembla que estem com una mena de bombolla, en la que vivim en ciutats que reben tota una sèrie de recursos que ens generen tota una sèrie de comoditats i de benestars, i sembla que això surti de la nada, i en realitat tots aquests beneficis venen de recursos naturals, i si no defensem, no protegim i no explotem de manera sostenible, o sigui a llarg termini, aquests recursos, tota aquesta piràmide se'ns cau a terra. Per tant, la conservació i la defensa de la natura hauria de ser no una cosa de quatre perroflautes, sinó d'interès de tothom. Mm. Per un propi egoisme hem de ser conservacionistes de la natura.
Perquè no són infinits tots aquests recursos.
No són infinits.
Home, el que hem vist, ja heu fet referència a algun d'aquestes altres lluites, com el cas de contra l'Eurovegas, clar, amb altres casos que aquí n'hem parlat, hem portat gent que estava posada, com això, el cas d'Eurovegas, o pensar amb el tema de la MAT, de la línia amb alta tensió. Clar, el que hem vist almenys els darrers anys és que hi ha lluites que han començat des de l'àmbit més ecologista o conservacionista, però que si han tingut èxit o han transcendit també és perquè s'hi ha sumat ja fins i tot pues des d'altres àmbits, no? Més a nivell local potser també, o d'altre tipus de reivindicacions socials, i no sé si també suposo que és una mica l'estratègia, no? M'imagino que dèieu que també esteu sobretot amb els de Salvem l'Empordà, que evidentment és una lluita a nivell de preservació del territori natural, però que va més enllà, no? Vull dir que és transversal, no?
La conservació té dues vessants, té moltes, però té dues vessants molt importants. Una, com comentava l'Eva, la legal. S'ha d'estar a sobres i esperem que el govern, que els governs de qualsevol color complir la legislació al peu de la lletra, ja podem esperar asseguts. Per tant, s'ha d'estar molt a sobre de que es compleixin les lleis, però hi ha una altra vessant complementària i imprescindible, que és el suport i la consciència social. Si totes aquestes associacions conservacionistes i totes aquestes campanyes no tenen un recolzament social, els governs no fan cas.
Tiren endavant, clar.
No fan cas.
Jo també, bueno, personalment, ho veig una mica com que la natura, no, el medi ambient no té veu ni té vot. Llavors, bueno, algú s'ha de, no, de preocupar de donar-li aquesta veu i aquest vot, i almenys, bueno, com jo ho veig, no ho puc separar com deies, del que és la defensa del territori, ni tampoc del que és l'economia. O sigui, per mi el medi ambient és algo completament transversal, que no hauria de ser l'últim que fem quan fem política, no? I si sobren diners els dediquem al medi ambient, sinó que hauria de ser algo que hauria de tocar tots els aspectes de la nostra societat i no es pot separar del nostre desenvolupament. Realment és algo que toca a tot. I bueno, especialment quan parlem, no, de quin país volem, no? Volem un país amb el que preservem el nostre paisatge, no? Els nostres recursos, la nostra natura. Jo crec que és una pregunta clau, no, quan un es planteja, no, doncs construir un país, no?
Sí, no, ara en aquests moments que estem, no, de tanta com això, bueno, reivindicació de plantejament d'això, sí, a vegades s'obvia, no, de, bueno, si algú vol fer això, vol tirar endavant un país nou, pues si realment es volen canviar les coses també, no, ja de pas. I ara que parlem de, bueno, des de posicions o lluites, això del patrimoni o ecologistes, ja veus, o sigui, també, no, per ja també entrar en el, no rumores, però bueno, cotillos o no, de que ja també veus des de certs sectors ecologistes que s'han posicionat a favor, o com ho veieu això? Perquè almenys sí que quan veus sobretot els mitjans convencionals que evidentment en volen fer ressò i van positiu, a vegades serveix que hi ha gent que des de certs sectors ecologistes han donat el beneplàcit, no? Solament se li dona més bombo o s'amplifica més del que és, però no sé com, sense, si voleu, no entrar en nous, però bueno, que això ho estan utilitzant com a argument, no?
Sí, bueno, jo no diria sectors, però sí que hi ha hagut algunes persones en concret que, bueno, han defensat que això, doncs, bueno, té un interès nacional i que és un, bueno, és un benefici per aquest espai. Bueno, això jo crec que són opinions molt personals i no crec que, jo almenys no tinc la sensació de que siguin representatives ni del món ecologista ni del món científic.
Com deia l'Eva, personalitat alguna sí, però entitats cap. Cap entitat s'ha posat a favor de, s'ha manifestat públicament a favor d'aquest projecte.
Al contrari, no? Deu que de fet en què ho han impulsat dues entitats són diverses, no, les signants de la campanya.
I de fet, bueno, hem tingut recolzament de molts professionals, no? Els nostres debats han vingut, com he dit, no? Han vingut advocats, han vingut, o sigui, jo crec que no, això no és simplement un tema, diguem-ne, de, bueno, d'algunes persones que ens oposem a tot, no? Com ens diuen a vegades, sinó que realment és un tema molt greu, un tema de país, de fet, i molt greu, i jo crec que, bueno, qualsevol persona amb una mica de seny es pot adonar de que, bueno, de que això no pot tirar endavant.
Molt bé, si ens escolta algú i l'hem convençut, bueno, si no ho estava ja, com es pot sumar la gent, a part de signar, que això seria el primer, no? Aquesta campanya que heu dit que està en el change.org, hi ha alguna manera que la gent que vulgués, no sé, bueno, col·laborar o sumar-se a aquesta campanya o ajudar fins i tot, no sé, amb energies, com ho podria fer? Com podria contactar amb vosaltres?
Bueno, nosaltres a la pàgina web en trobareu el nostre contacte. Nosaltres, com he dit, nosaltres funcionem amb voluntaris i bueno, necessitem gent que vulgui d'alguna manera recolzar amb el seu temps lliure. Nosaltres estem oberts a qualsevol persona que això tingui una mica de temps per dedicar-li. Bueno, estem oberts a col·laboracions o tipus econòmic o el que, bueno.
Bueno, sempre hi ha moltes feines a fer, s'han d'organitzar manifestacions, s'han de fer fulletons, s'han de repartir, sempre falten moltes mans. I una altra, jo penso que una altra de les col·laboracions també tan o més importants que aquesta és la del boca a boca del teu entorn. Si tu estàs convençut de que aquest projecte no s'ha de fer, un dels deures morals que tens és de fer-ho arribar als teus familiars, als teus amics, al teu
territori,
la gota d'oli que se vagi que es vagi estenent.
Que us cridin al seu poble i fer una xerrada allà, no?
Per exemple. I tant, sí, sí.
Per exemple, seria una molt bona iniciativa.
Voleu donar algun mail de contacte o des de la web, no? Que heu dit depana.org.
Sí, info@depana.org. També estem al Facebook, al Twitter.
Mm-hmm. El telèfon de Depana és 93-210-4679.
Te'l saps de memòria, també. Molt bé.
He trucat algun cop.
Molt bé, doncs, doncs aquí queda la informació de, doncs d'això, del cas que heu explicat molt bé i també la campanya esteu fent. Bueno, si nosaltres ens entenem en algun moment també hi ha, no, alguna acció, xerrada o el que feu, sigui a Barcelona o a l'altre lloc, doncs també en farem difusió.
S'agraeix.
I seguir, bueno, doncs també com va evolucionant, no? El que sigui, si hi ha novetats, ja segur que aquí també podem fer ressò. I jo volia aprofitar, ja que també sabia que xerraríem d'això avui i que són... Bueno, aquestes dates, pues, també hi ha una altra lluita en el seu moment aquí també a contrabanda, potser no especialment aquest programa, però altres programes sí que se'n van fer molt ressò, va ser el Baix Llobregat, tornant al Baix Llobregat en la lluita contra el Pla Caufet, que també amenaçava el territori i que també va generar una gran mobilització, sobretot a Esplugues, però bueno, que també va transcendir, no, el municipi. I després va tenir també unes repercussions i una repressió important contra la gent que més s'hi va involucrar. I llavors s'acosta data del judici contra algunes de les persones, no, que estan encausades per accions que es van fer, tot i que, bueno, també evidentment ens entrem a nivell legal, deixa tot bastant que desitjar. Però per això també volíem aprofitar, bueno, no sé si també volia afegir alguna cosa respecte a això, però de posar un vídeo que la gent, molt curtet, que tenen penjat a una web que han fet pel cas, que és Ni Muts ni a la Gàbia, no?
Sí. Mm-hmm.
Que a part de donar informació també històrica de tot el que va ser el Pla Caufet i com ha anat evolucionant, el cas, pues, es centra també amb el que està passant a nivell judicial, no?, de la repressió contra aquestes persones. I la gent de la tele, d'un altre projecte de comunicació lliure, doncs els hem fet una entrevista i la podem posar.
Sí, posarem el vídeo aquí. Mm-hmm. I després recordarem la convocatòria d'una manifestació per la setmana que ve.
El 18 d'octubre.
I una campanya de Change també.
Ah, sí? Sí. Molt bé, pues molt bé, ho sabeu. Oi, dos per un.
Vale. 3, 2, 1. Carga el ordenador. 1, 2, 3. Carga otra vez.
Estem al 91.4, 3w.contralanda.org. Arribem fins a Esplugues, més o menys. L'altre dia passem al cotxe i, bueno, si algú ens escolta des d'allà i també vol... completa això, pues això, contra l'NDFM.
Pues mira que he carregat tots els altres vídeos, però aquest no l'havia carregat, eh?
Tenim problemes d'això, els recursos són limitats i les nostres connexions a internet també. Bueno, podríem dir mentre descarga el vídeo quan és
mira, el judici se celebrarà els propers 27, 28 i 29 d'octubre. Vale? Pues va, ara sí. El vídeo, Ni Muts ni a la Gàbia. La policia i la justícia volen castigar 9 veïns del poble. Per què? Vol que ens quedi ben clar? Si protestes tindràs problemes. Estic fent els seus títols d'àudio. A day in my life, I just lay back and let the big beat leave me. I never work a day in my life. I just lay back and let the big beat leave me. I just lay back and let the big beat leave me. I just lay back and let the big beat leave me. I just lay back and let the big beat leave me. I just lay back and let the big beat leave me. I just lay back and let the big beat leave me. I just lay back and let the big beat leave me. Bé, doncs estem sentint la cançó. Al final és una cançó fantàstica. però quan estic a la fe. A les acaballes de la bombolla immobiliària, on ja es veia clar que no era un model sostenible, i una mica el temps creiem que ens ha donat la raó en el moment en què la crisi va aturar la pròpia crisi, ajudada amb tota la protesta, va parar el progrés del projecte, no? El projecte està aturat, se senten rumors que continuarà, poder canviarà en fases, però el fet és que l'acció que vam encapçalar juntament amb les circumstàncies de la crisi, doncs el va aturar, no? Vale, el judici serà el 27, 28 i 29 d'octubre. És per uns fets que van passar el 2007. És una manifestació que van fer Esplugues per reclamar l'aturada de les obres del Pla Caufec. I, bueno, doncs portem 7 anys pendents d'aquest procés judicial i en el fons, ara... des que tenim data de judici, una mica hem activat al 100% la campanya.
Tu, que després de tants anys lluitant i tot el temps que ha passat, tio, què en penses de tot plegat d'aquest muntatge judicial que teniu a sobre?
Molt cansino, la veritat que molt cansino. Jo què sé, la sorpresa és que vulguin tornar-lo a fer i ara ens imputin, saps? Que dius, pavo, jo què sé, això explicaria un altre, saps? Però això es canta com les meves sabates ara mateix.
Que no és... Aquest fet és que siguem 6 persones que ens jutgen ara, però 9 en tot l'àmbit repressió de la campanya, no implica que estiguem sols, sinó que era una lluita col·lectiva. No és per recordar-ho, pues, a la societat i a tothom, i a tothom que va participar, que estem encausats per una acció col·lectiva.
En las culebras los blancos europeos que robaron a las tierras.
Aquella manifestació per la qual ens jutgen, van assistir 1.000 persones, no va haver-hi cap identificació, no va haver-hi cap detingut, i han acabat, no? Un atestat que es prefabrica a les comissaries, pues, apunta a 6 persones que misteriosament, pues, han tingut un protagonisme al llarg de la lluita, no? És allò, és evident que és un càstig a la dissidència i a la protesta. Per
sí, les 6 persones que han estat més al callo donant canya, però que no que siguin les úniques, sinó n'hi havia més, però que tenien més edat, diguéssim. Pues els 6 més jovenets que hem estat en temps fotent canya són els que han anat per nosaltres.
No podem renunciar ja als últims drets que ens queden, que és el de manifestació i el dret a la protesta. Una mica per això el lema de ningú ens ni a la gàbia, que és extensible a altres lluites socials.
No, i que ens deixin tranquils, tio, si ens hem exiliat, ja hem marxat del poble, ja estareu tranquils i foteu el pla que ho feu, el que vulgueu. Això sí, ja sabem que té ganes d'anar en contra. Però que ens imputin a nosaltres, que ens vulguin ficar el talego, bueno, no ens enxertarem, saps? Tenim canalla, ho hem fet tot ja, tio, estem corrent, som gent decent. Ja què sé, tio, que no té cap sentit. Bueno, sí que té un sentit, que ens volen fotre pel cos, saps? I cansa. I ens donen més arguments per seguir.
Concretant, quin dia serà el judici i quin la manifestació?
El judici serà a la Ciutat de la Justícia el 27, 28 i 29 d'octubre, i el 18 d'octubre és la manifestació a les 6 de la tarda de l'Ajuntament d'Esplugues, i farem un recorregut. Bueno. Amb un alt tarannà que sempre ens ha caracteritzat de fer de la protesta, pues, una festa d'alguna manera, no?
Bé, doncs aquest era el vídeo de el Pla Caufec, i us deixarem, perquè aquí estem molt animats xerrant també, amb el...
Sí, després aquesta conversació la podem tenir amb els micros pujats.
La podríeu tenir, perquè és segur que val la pena escoltar-la en directe.
Però bueno, ja heu sentit el que diu el vídeo del Contrainfos, i em va recordar-ho i m'aixecar, perquè és una
data important.
Una data important. Bueno, aneu això a la web d'Animuts, a la gàbia.org, que és d'on estem tenint aquests vídeos, i a tota la informació d'aquest judici que es farà el 27, 28 i 29 d'octubre. Serà el primer judici que es farà a la gent a qui se li demana 27 anys de presó aïllada i 600 dies de pena multa, i abans aquesta convocatòria que es farà el 18 d'octubre. Igualment després, quan s'agosti també la data judicial, recordem que hi ha concentracions, però que hi ha aquesta manifestació el 18 d'octubre, dissabte, si no m'equivoco. I com deia l'Edu, doncs hi ha una, per exemple, bueno, mira, una manera també de donar suport, doncs una dua musical que hem tingut aquí tocant en aquest programa fa anys, molt, una gran banda que eren les Wala, que després han pres el vol com ocellets i han creuat el xarco, però que han ficat la seu gra de sorra a tota aquesta campanya per demanar l'absolució dels encausats del Pla Caufec fent una cançó. Que mira, també si algun música també vol fer una cançó per salvar la cara a Montjoy, pues mira, com a exemple tenim les Wala amb aquesta cançó que lleva per títol
Qui anirà a la presó?
Que jo us recomano, mireu per internet, perquè a més mola veure l'Alba com és un espectacle.
Sí, vinga.
Vinga, carinyos, que fa molta estona que estic esperant les vostres trucades. Us recordo que la pregunta d'avui és: qui anirà a la presó? Ui, tenim una trucada. Hola. Amb qui parlo?
Hola.
Hola. Hola, Marçal.
Hola, Marçal.
Marçal. Ah, Marçal, hola. Tu què creus que anirà a la presó? Vinga, que és molt fàcil, només falta una lletra.
Pajol.
Pajol? No, Pajol no, carinyo, ho sento molt. Bueno, el Marçal no ho ha endevinat, però tu pots ser segur. Ai, ai, una altra trucada, sí?
Hola. Hola, jo no sé.
Ah, sí? Qui anirà a la presó?
Bárcenas, sí, a Bárcenas, hombre.
Bárcenas, oi, no, tampoc era la resposta correcta. Vinga, truca. Una altra trucada, segur que és la guanyadora, sí?
Hola.
Hola,
jo soc l'Antònia, mi sents?
Ah, hola, Antònia, què tal, carinyo? Tu qui creus que anirà a la presó?
Ah, jo crec que, especialment, anirà el Xavier Crespo.
Oh, no serà en Xavier Crespo. Bueno, ho sento molt, carinyos. Ens hem passat tota la nit i ningú ha endevinat qui anirà a la presó. Així que desvetllarem la resposta. Sí, un pringat. Un pringat com tu, com jo, vaja, com qualsevol. Li pot passar qualsevol, clar, perquè ara les escenes tenen una mica difícil i ens volen que estiguem tots calladets, saps? I avui, per acabar el programa, tenim un tema molt especial anomenat Qui anirà a la presó? Qui anirà a la presó? Qui anirà a la presó? No seran els corruptes ni els especuladors ni la família reial. Qui anirà a la presó? Qui anirà a la presó? Seran aquells que lluiten, que si deixen la pell serem la gent normal. I és que avui em toca a mi, demà potser seràs tu. El que lluita i protesta, li volen tallar la testa. Mare meva, quin ofec, i ara els del Pla Caufec. Si jo vas cap protestant, un judici estan esperant. Qui anirà a la presó? Qui anirà a la presó? No seran els corruptes, ni els especuladors, ni la família reial. Qui anirà a la presó? Qui anirà a la presó? Seran aquells que lluiten, que si deixen la pell serem la gent normal. Si defenses els teus drets o protegeixes la natura, una cosa és ben segura, tergiversaran els fets. Diran que ets un criminal, que no protestes com cal. Però la gent és massa sàvia, no ens quedarem immuts ni a la gàbia. No ens quedarem, no, ni mudes ni a la gàbia. No ens quedarem, ni muts ni a la gàbia. No, no, no ens quedarem, no, ni mudes ni a la gàbia.
Bueno, són les 7:30, no?, més o menys.
Yep.
Ja estem passant l'equador del programa avui, excepcionalment, amb aquest horari, no?
Sí.
I bueno, aquí cada aquesta cançó molt divertida, Wala, recomanem això, que busqueu el vídeo. I, bueno, pues en aquest cas, pues per recordar d'una manera divertida, però que també conscienciada el que els hi ve a sobre, les encausades pel pla que heu fet. Que ara això ens donava peu a parlar de que dèiem de que, per exemple, és un tema que va deixar de sortir en els mitjans, o que molta gent pues, no sabíem com havia acabat, no? De fet, que clar, algunes coses acaben més en victòria, podem dir, altres més en derrota, però de que això a vegades és complicat, no? Que amb el poder que tenen els mitjans, no? Quan una cosa es posa al candelero, després a vegades és molt fàcil que desapareixi, no? I diguem, des de certs col·lectius o, bueno, o mitjans com el nostre petit, clar, és difícil, no? És com David contra Goliat. A part de la lluita que pugui ser econòmica o legal, la comunicativa també és complicat, no?
És una gran paradoxa que en aquesta societat de la informació en la que tenim tan a l'abast tants mitjans de comunicació, probablement és un dels moments de la història en els que estem més desinformats.
Mal informats, no?
O mal desinformats.
Bueno, està clar que, bueno, va a ratxes, no? Si ara és el tema de l'Ebola, que passa per sobretot, pues, bueno, suposo que ja són també estratègies. Molt bé, bueno, pues això en el cas del pla que ho fa, que ja heu sentit, i agraïm a l'Eva i al Raül que hagin vingut una tarda de diumenge aquí a explicar-nos pues, tot el cas de la Cala Montjó i la campanya que estan fent, i això els ànims a la part que per la part que ens toca a tots també, no?
Sí, i recordem que si voleu saber més informació podeu posar-vos en contacte amb Depana, no? I a la pàgina web de la campanya, que es diu?
Bueno, i que a més també segur que a Twitter i totes aquestes eines de xarxes socials que hi ha. Molt bé, va, doncs per despedir-los, que també els agraïm que hagin vingut, aprofitem i fiquem una cançoneta.
Però abans estàveu dient, perdona, que
sí, sí, digues.
Estàveu tenint un debat mentre hi havia aquí.
Sí, sí, l'hem deixat amb...
Va, reconstruïu-lo un rato i acabem. Si voleu, clar.
Bueno, estàvem parlant d'això, present dels mitjans, no? Bueno, jo ho vinculava per aquí, de com a vegades es fem esforç per una campanya i des de molts àmbits s'hi fica energies i s'aconsegueix que es mobilitzi molta gent. Jo crec que va ser el cas del pla que ho fec fa uns anys, no? Que realment va transcendir només l'àmbit d'Esplugues, i ha passat amb altres coses, amb l'Eurovegas. Però a vegades el que costa és un cop passa un temps, no? Que això es dissipa una mica, no? I ja està, no té molt més, però bueno, que et fa pensar no només en lluites així, diguem, de territori, però que costa molt mantenir amb això, segurament més amb algú que amb el temps o les energies amb la que es juga amb desavantatge.
Què passa amb la plataforma que es torba?
Eh?
Em venen coses al cap i com la plataforma que es torba, no?
Per exemple.
Que és una cosa diferent, que tampoc hi havia hagut una campanya,
no,
que ho havien fet, no? Vull dir que hi havia hagut unes històries de... I després ja la tenim colada, no?
Bueno, a vegades el que passa amb moltes d'aquestes coses és que no saps el resultat, diguem, no? Per exemple, clar, el cas de Castor, que és bueno, sàpia, no? És del tema aquest de que es van fer els temblores, no? Amb el que es volia fer en el mar per part de l'empresa del Florentino, no? Era CS, aquí, no sé, sí. Cal tirar-se enrere més.
Sí,
això. Una... Si això ho donen en el Bully Foundation, no sé què, però per rau, per bé, per mala gestió, d'aquí 15 anys s'ha acabat, les obres ja es van, ja estan fetes, no? Llavors què posaran, no?
Exacte. Bueno, recordar també que per natura del Cap de Creus també es va desmuntar una organització il·legal, que era el Club de Mediterrani, i això ens ha costat a tots i totes 7 milions d'euros, o sigui que poca broma, vaja.
Clar. Per la indemnització, per vols dir la de construcció?
Per la de construcció, sí.
Mal.
O sigui que...
És que en aquest debat també comentaven abans que precisament un dels problemes més greus que tenim no només les reivindicacions ambientals, sinó les persones també que fan tot tipus de reivindicacions socials, és precisament això, que no tenim una altaveu prou potent per contrarrestar aquest altaveu que té el sistema al seu servei, que són tots aquests grans mitjans de comunicació, de tele, de ràdio, que no és que no tractin els temes, sinó que fan un tractament parcial, tergiversa la realitat. Bueno, el que sempre s'ha dit, que una mitja veritat és pitjor que una mentida, i això és el que està passant actualment en...
Bueno, jo trobo que a vegades el problema és que només repeteixen el que diu el, no, el que diu el govern, o sigui, sense qüestionar res, i costa moltíssim a les entitats que es comencin a sentir d'altres opinions, o sigui, que almenys, com a mínim, que la informació sigui plural, o sigui, que s'expliquin totes les vessants dels projectes, no? En aquest cas va costar molts mesos començar a sentir amb els diaris, amb els mitjans, alguna veu contra el projecte del Bulli. O sigui, realment...
És un treball de formiguera, sobretot al principi,
sí,
no? Aconseguir treure
moltíssim.
El cap... Bueno, has posat un exemple amb MicroBankBasset que és interessant també amb el tema d'Eurovegas, no? Que deies, clar, a vegades també costa molt desmuntar grans eslògans o grans xifres que, clar, que pots fer enfront a que es digui es crearan no sé quants mils de llocs de treball, no? Que vull dir, és un argument com que de cara a la gent és com de pes, però clar, a vegades aquestes xifres es diuen el tuntun, o, i quan s'hi rasques o vols saber, sí, però això com ho demostres, o a vegades això és mentira,
no? De fet aquestes xifres que comentaves eren literalment mentides, i els mitjans de comunicació que durant els tres primers mesos des que va sortir la notícia de que es volia fer el complex Eurovegas al Delta Llobregat, tots els grans mitjans de comunicació van parlar d'entre 200.000 i 300.000 llocs de feina, sense contrastar si aquesta informació era de veritat o no. I al cap de tres mesos el conseller de Medi Ambient, Mascullell, en compareixença al Parlament a petició de l'oposició, va reconèixer, després de tres mesos de silenci de la Generalitat, que recolzava el projecte d'Eurovegas, que com a molt serien 20 o 30.000 llocs de feina. O sigui, s'havien passat un zero a la dreta.
Clar, però el missatge ja ha calat, no?
Exacte, el missatge ja ha calat, però si la gent comencés a intentar tindre una miqueta d'esperit crític, aquests mitjans de comunicació han quedat amb el cul a l'aire.
Molt bé, bueno, doncs des d'un petit gra de sorra a la nostra humanitat, doncs, bueno, sempre intentarem com a mínim això, parlar de bueno, campanyes com la vostra, i sobretot que la puguin explicar, doncs, la gent que l'esteu protagonitzant.
Per això us agraïm molt, molt, molt de tot cor que ens dongueu aquesta oportunitat de donar el nostre punt de vista, perquè en grans mitjans de comunicació no ens donen aquesta oportunitat.
Bueno, doncs ahir anar fent una mica de pinya. Molt bé, doncs això, us deixem amb música i agraïm, doncs, això de nou molt a l'Evel Rebol que hagin vingut, i
doncs
seguirem informant. Vinga, després us expliquem. Bueno, us posarem una banda que es diu
TBT.
Estamos todos acusados, des d'un disco que ens han enviat pels mitjans tradicionals, que també està molt bé preservat, com és un apartat de correus.
El 748.
Del 08080 Barcelona, que si algú vol enviar material físic, això encara existeix, sigui discos, sigui llibres, fanzines o cartells, doncs ho pot fer. En el nostre cas, ficant a l'atenció a l'Assemblea Majares. Vinga. La cançó, El sueño español. Dani Pintado.
Lo hemos logrado. como la única esperanza. Alza la frente y muere, salta contra sus balas.
Estás escuchando una emisión secuestrada. ¿Qué pasa?
La becaria está llorando. ¿Qué te pasa, eh?
Echo de menos a mi mamá.
Esto no es una canción de protesta.
Bueno, doncs aquí quedava aquesta cançó, aquesta banda que es diu TBT, que a més les sigles crec que són mira, de Birras Terror. Bueno, pues así, el punky calimochero clàssico, o birrero en aquest cas, pues segueix fent-se. Pues això, estamos todos acusados, i bueno, un disco aquí ens ha arribat, i ja sabeu que en general pues, també ens agrada recolzar música que difícilment té espai en altres mitjans. Bueno, doncs recordem, estem a Contrabanda FM 91.4 a www.contrabanda.org, i hem de fer una mica d'agenda en aquesta part final del programa, no? Esperàvem una connexió, però que finalment segurament no tindrem.
Bueno, podem cridar-la, intentar fer alguna cosa per cridar-la.
Un exorcismo, però almenys dir-ho que com cada any, o nosaltres o altres persones a la ràdio, hem intentat connectar amb el que es diu el Hack Meeting, que és aquesta trobada estatal o nacional que de hackers, i tenim allà la nostra estimada Dulcet Mahara, que en aquest cas s'ha fet a Marina Leda. I llavors, pues bueno, si senten des d'allà i tenen encara ganes i energia, pues, per fer un truc i explicar-nos com estan anant, que segurament avui és la jornada final, pues aquí tenen a l'espai. Però bueno, mentrestant anem fent algunes coses ja d'agenda, no? Ràpidament. I per exemple, dir-vos que el dia 18 d'octubre, que ja veieu que hi ha aquesta manifestació i concerts, de fet no ho hem concretat molt, no? Lo del dia 18.
No, per això ho podem recordar.
Sí, ara us ho direm, perquè a part de la manifestació crec que també hi ha algun concert. La manifestació és Esplugues de Llobregat, això el 18 d'octubre, però crec que després hi haurà bueno, concerts, i mira, aquí ho tenim. A les 17 hores a l'Ajuntament d'Esplugues, i en veritat ja durant tot el dia hi haurà en el parc Pou d'en Fèlix, hi haurà circ a les 11:30, Desastrosos Circos i altra gent. A les 13:30 un concert vermut amb la Portàtil FM i altres amics. A les 14:30 una paella popular. A les 16:30 se'n va acabar la manifestació, que ho recordem que és a les 17:00 a l'Ajuntament d'Esplugues. I a les 18:30 un altre cop al parc de Pou d'en Fèlix hi haurà sopar, i s'acabarà amb un concert a les 21 hores amb Sílvia Tomàs, Marcel Casellas, Calet Trio i The Rigodonians, que és la banda que ha fet gent de Pirats Sound System. I bueno, més cosetes que us deia, pues el mateix dia 18 d'octubre hi ha també el mercat d'intercanvi a Nou Barris, que és una cosa habitual que es fa, no sé si cada estació, que és la 7a edició, la troca, i es fa a les 16 hores a la plaça de Roquetes, no? Més convocatòries que tenim per aquí.
No, tenim la concentració de cada dijous a Pau davant del consulat dels Estats Units per la llibertat de Leonard Peltier, que recordem que és el pres polític i el pres comú que porta més temps en presó als Estats Units. 40 anys.
Ai, perdona, per torno a dir.
Que
tenia... Sí, tenia el...
Leonard Peltier, que cada dijous hi ha concentracions davant del consulat dels Estats Units per reclamar la seva llibertat, ja que fa 40 anys que està pres als Estats Units per... acusat d'haver assassinat, bueno, d'haver matat uns policies, però que no hi ha les proves, em sembla.
De fet, al darrer programa el nostre company Albert de Músiques del Segle XX va tornar a explicar una miqueta, no? Aquesta campanya que fan aquest col·lectiu. I és un cas similar, precisament, al que aquesta mateixa octaveta al darrere ens diu, que és el del Múmia Bujamal, no? Que també hi ha una altra convocatòria, que és un cas que també un cop sí. Hem explicat aquí.
Que també és per la concentració els dijous. Ja han ajuntat les dues reclamacions, la llibertat del Múmia Abu Jamal i la de Leonard Peltier.
Molt bé, doncs escolta, us ficarem Ara una altra cançó que també ha fet una banda per recordar una altra, pues, que és bastant sagnant, una mica diferent, és el cas de, del Juan Andrés, que ara celebrava l'aniversari i se li feia un homenatge perquè es complia un any de l'assassinat a mans dels Mossos d'Esquadra d'aquest veí del Raval, que és un cas que, bueno, aquí ja m'ha explicat en més d'una ocasió, i com que celebrava un any, pues, bueno, també hi ha un grup que es diu Super Spanish Combo, o feien una cançó que es deia Matar a una Juan Andrés, ja que no podien estar presents a totes les actes de record que es feien. I l'altre dia un company que estava membre d'aquesta banda explicava i dic, pues va, la punxarem perquè, bueno, pues també està bé, no?, que els músics amb el seu granet de sorra, com hem vist abans amb Wala, pues aportin lo seu en casos així. Venga, Super Spanish Combo.
Grupo de hip hop afrolatino afincado aquí en Barcelona, somos del Raval, del Gótico, de Barceloneta y alrededores, y hemos compuesto un temita dedicado a Juan Andrés, en homenaje a Juan Andrés, denunciando la brutalidad policial que se vive en esta ciudad y, bueno, y en todo el mundo. Y nos dijeron de la Asamblea del Raval si podíamos participar el 5 de octubre, estamos fuera, que estamos tocando en Alemania en este caso, y queríamos dejarle un detallito grabado que en el local de ensayo aquí, pues vamos a grabarle el temita para todos ustedes, para la familia, y exigiendo un poco, bueno, fuerte, la justicia para Juan Andrés. Allá vamos.
l'escolta ja de la sintonia Lliure contra Anda FM 91.4 a www.contraanda.org. Estem escoltant la cançó Matrona Juan Andrés de la banda Super Spanish Combo en homenatge a Juan Andrés Benítez, veí del Raval, assassinat just fa un any al carrer Aurora, i d'aquí es va fer ahir una manifestació el dia 11 d'octubre doncs per recordar aquest any l'assassinat que de moment a dia avui segueix impune. I aprofitem per dir-vos que ahir també ens deien veïnes del Raval, que en aquell mateix carrer, el carrer Aurora, just a davant d'on va ser assassinat el Juan Andrés, pues el veïnat ha ocupat un espai públic allà, un solar, i li estan donant vida, i d'aquesta iniciativa pues esperem parlar-ne en propers programes, o segurament d'aquí dos programes, tenir aquí companyes del Raval, que ens expliquin què estan fent allà.
Bé, ja que estem dient convocatòries del centre, doncs també volem donar veu al comunicat contra el desallotjament del centre social i crida a la solidaritat de la dispersa, centre social de la dispersa, que és que el dia 4 de novembre a les 9 del matí volen desallotjar la dispersa, i que per això hi ha una roda de premsa aquest dijous 23 d'octubre allà mateix a la dispersa, aquí és el carrer Príncep de Viana 14, metro línia 2, Sant Antoni.
Sí, un dels pocs espais socials ocupats que hi ha al barri del Raval ja, després de que diversos han estat desallotjats els darrers anys. I seguint a Ciutat Vella, però al casc antic, una convocatòria que us vam dir la setmana passada, el darrer programa, que té a veure amb aquesta emissora, que és el campionat de futbol del Forat de la Vergonya, i que aquest any fa un número rodó, 10 anys, i tornarem a estar a contrabanda emitint, ni que sigui un petit moment, segons les energies que hi hagi, però sí que en algun moment estarem allà fent emissió, segurament en directe online. Si és així, serà sempre a partir de les 2, ja quan acabi el programa de músiques del segle XX. I evidentment el que us animem és que aneu allà al Forat de la Vergonya. Teniu de límit fins al dimecres 22 d'octubre per apuntar-vos, inscriure's, i ho podeu fer al mail futbolforat@gmail.com. i si pel que sigui no podeu anar a veure animar la gent, o a vosaltres posar-vos calça curta i córrer, pues sintonitzeu Contrabanda, no? És un evento molt particular, yeah, i recomanable. A veure, més cos de gent de cara ens han enviat just ara fa un momentet.
Que bé.
Un company contrabandista, excontrabandista, un documental, jo el vaig tenir la sort de veure al fa un temps, que es diu 72 hores, sobre una mica memòria obrera, de la lluita obrera en aquest país, i es farà el dia dimecres 15 d'octubre a la Torna, que està a Gràcia, al carrer Sant Pere Màrtir, en presència de gent responsable, no? Tant realitzadors com el Fernando Paniagua, com gent que surt allà, participa Isabel Moga, Paquita Claveria, etc. Sant Pere Màrtir 37, a les 8:30, dimecres 15 d'octubre. Més cosetes?
No.
Bueno, després també uns propers invitats que tenim, que tindrem, esperem, són una gent del Centre d'Estudis del COI, que volen estan reivindicant també, bueno, recordant, ja que estem de memòria històrica.
Sí. I fan un cicle que és Viure en català sota el franquisme, aquí al Centre Cívic del COI de Bruguera, que fan una exposició de còmics en català sota el franquisme. Una taula rodona el dijous 16 a les 19 hores.
i el dijous 23 xerrada de projecció de les iniciatives del lleure i la cultura catalana al barri del Coll.
Hem de recordar que el centre cívic del Coll, no sé si heu anat mai, era l'antiga editorial La Bruguera, que era...
Curiosament surt una imatge de la Rua del Percebe a la dispersa.
Ah, sí? Mira, tot encaixa al final. Pues segur que no és casualitat. Pues, bueno, La Bruguera, que era aquesta editorial tan important, era una de les empreses, de fet, més importants, segurament que hi havia al districte de Gràcia, pues, va tancar el seu moment. I d'aquí va donar peu a moltes històries. Però un dia esperem que ens ho puguin explicar alguns dels protagonistes mateixos, perquè ja ho avancem, que hi ha una reivindicació als barris del Coll i Vallcarca, que és que es pugui fer el Museu del Còmic, que ells fa tant temps que demanen, precisament perquè es conservi el llegat tremendo gràfic de l'editorial La Bruguera, que està ara emmagatzemat a un
dels quartutxos,
a un sòtano de Vallcarca, i per tant s'està deteriorant, i de poder-lo situar a un espai que també s'està deteriorant al barri de Vallcarca, que és el que se li diu l'antic consolat danès, en el viaducte de Vallcarca. Llavors, aquest espai que la família propietària en un moment donat va llegar la Diputació, però també perquè fos utilitzat per la ciutat, pues està buit i abandonat i també deteriorant-se. Llavors, pues hi ha una reivindicació perquè es pugui fer diverses activitats, i una d'elles que sigui albergui aquest museu. Pues també en breu, quan aquesta campanya estigui més activa, pues esperem portar sobretot aquests extraballadors de La Bruguera, que són qui estan liderant des del Centre d'Estudis del Coll aquesta reivindicació, i que de pas ens expliquin totes les batalletes que puguin, no? Bueno, va, anem ficant ja com de les últimes cançons, i ficarem una banda que jo vaig veure a les festes de la Mercè, i que, bueno, m'agrada, me la vaig trobar molt curiosa i original. Són de França i es diuen Modoid, amb dos os, i fan una psicodèlia bastant friki, i tenen un bancamp, si us agrada, doncs l'escolteu. La cançó que escoltarem es diu Machine Metal. Estem escoltant Psicodèlia, aprofitem per anunciar un evento d'un dels nostres músics més psicodèlics i preferits dels Majares, és en Per Rocker, que organitza el proper Vermuart el dissabte 18 d'octubre a la 1 al carrer Francolí de la parròquia, carrer Francolí 60-62 al barri del Ferró, amb una exposició d'escultures de Thomas Opp i després un concert de Dan Possen i Publio Delgado presentant Laia Porta. I si us quedeu més ganes, el dia 23 d'octubre després hi haurà cine, com fa un dijous de cada mes. Molt bé, i a les darreres coses d'agenda, estem amb el mes de l'Octubre Trans, pues segueixen a venir activitats el divendres dia 17. Al Centre de Fotografia Documental hi ha una exposició que es diu Work in Progress. L'endemà dissabte 19 hi ha la Bonmaison, en aquest mateix espai pues, hi ha la Jornada de Polítiques Trans Radicals. El diumenge 19 a la base, a les 7:30, a la base, que és un ateneu cooperatiu del barri del Poble Sec, hi haurà un cinefòrum amb el documental Kate Borstein is a Queer and Pleasant Danger. I el divendres dia 24 al Centre de Fotografia Documental hi haurà la taula rodona, la representació audiovisual del fet trans. Tot això us podeu informar pues, a culturatrans.org. Agenda una mica friki i curiosa, un taller sobre l'artesania de l'insult que es farà al Casa Antiga, al teatre, com es diu, l'antic teatre, allà al carrer Verdaguer i Callés número 12, 15 d'octubre a les 20 hores. Teatre. Bueno, i la darrera nota d'agenda, dir-vos el 18 d'octubre, per si no l'agenda reivindicativa no està prou atapeïda, doncs hi haurà un concert antirepressiu a les 20 hores en el, a Clot Camp de l'Arpa, al Casal de Joves del Clot, que està a Gran Via, a les Corts Catalanes 837, en solidaritat amb els encausats de, del barri de Sant Antoni. High Fire Risk i Ruth Diamonds, per pues això, en solidaritat i per recaudar diners per aquests encausats i encausades. Bé, bueno, amb això sí que ja ens marxarem. Des d'aquí també donar-li un record a la Flor Breyer, la nostra entranyable Mahara,
que era de l'èxito.
Sí, i que ahir va esta carrera recalona el pastís i la vam poder veure ja com... Hi ha espais que se li queden petits a la nostra estimada Flor. Si la voleu escoltar, florbreyer.bandcamp.com, us ho recomanem. Però ara ens marxarem amb una banda en el dia de la raza i de la hispanidad, una banda de rock peruano peculiar que es diu Anibón y los Mercantiles, i amb una cançó així ballable que es diu Sin Parar. I així jo faig un fe de rates, que la, el darrer programa van ficar Los Pericos, vaig dir que era una banda peruana, després em van corregir, no, és una banda argentina. Ja la posarem un altre dia, però ara sí que us posarem alguna cosa de rock peruano. Doncs pues bueno, amb això, i bueno, Los Mercantiles ens anem, i us anunciem qui vindrà al proper programa. Per un cop ja ho sabem, que vindrà gent de, del projecte de Memòria Obrera de la Barceloneta, que tenen ara una exposició allà al Palau Alós, que si encara esteu recomanem que hi aneu, al carrer Sant Pere més baix, i ens explicaran pues, tot el que estan fent, no? A nivell d'això, de una mica escarbar en aquesta memòria cooperativista i obrera del Barceloneta, i segur que podrem cotillejar sobre aquest barri que tant ens agrada. Doncs vinga, ens anem, i recordeu qui s'hagi sumat al programa avui, que hem començat a les 6:15 i que per això ja ens despedim.
Sí, que si voleu escoltar fins les 9 us podeu punxar... Ah, no,
us podeu punxar
el podcast.
Exacte. En breu després.
Hem de pujar mar.
Clar, clar, és tot artesano. Vinga.
L'assemblea
de Majarras
se va
por donde
ha venido.
Eres una chiquilla colosal, de cara linda y un cuerpo bestial. Para mis patas eres la mejor, pero conmigo fuiste la peor. Gracias por lo que tú me diste. Muchas gracias, menos mal que te fuiste. Cuando por primera vez te vi, templado hasta las patas me sentí. Cuando te fuiste loco me quedé, mas sin embargo hoy ya te olvidé. Gracias por lo que tú me diste. Muchas gracias, menos mal que te fuiste. Muchas gracias,
que te vaya bien. Darrera activitat, 18 d'octubre, per qui s'avorreixi, el Fem Soroll. Revivir Accidente Autonomats Automuro i les Marlens a l'Estraperlo de Badalona. 7 euros, 21 hores.
No, no, no. No me llames por teléfono. No, no me tomes por estúpido. No, y aunque sea solo para hablar. No, esta vez no lo vas a lograr. Gracias por lo que tú me diste. Muchas gracias, menos mal que te fuiste. Muchas gracias por lo que tú me diste. Muchas gracias, menos mal que te fuiste. Muchas gracias por lo que tú me diste.